Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de cinc de la tarda, la caravana segueix el seu recorregut, com sempre, i avui volem ser una mica més educats, i és que, segons dades de Projecte Jove, el programa que atén adolescents i joves amb consum de substàncies, abús de tecnologies, altres conductes de risc, el 83,1% de persones ateses van ser nois i el 16,9% van ser noies. Tot amb una mitjana de 21 anys. Per tant, davant de tot plegat, ens preguntem, els infants estan sobreexposats a les pantalles? Això crea addiccions en un futur? En parlem aquesta hora amb Àngel Guirado. Ell és president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Guirado, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Senyor Guirado, hi ha una sobreexposició de la tecnologia per part dels nens i dels adolescents?
Doncs no cal només que seguir observant el carrer, doncs, veus els restaurants, trobes amb pares que tenen els seus fills molt petits davant d'una pantalla perquè així estan distrets mentre els pares mengen, vas pel carrer i pots observar doncs, que els pares també amb el seu fill en el cotxet doncs, va amb una pantalla, amb un telèfon jugant, veus els restaurants i veus els joves, sobretot els joves, a qualsevol plaça, entrant, sortint de l'escola, adolescents, com també podem imaginar, doncs que estan tots al costat un de l'altre, cadascú amb el seu smartphone, enviant-se missatges, consultant el mòbil. El consum digital és el que predomina en aquests moments i sobretot entre aquesta franja que heu dit, no, sobretot entre els adolescents. I no, ja no tant adolescents, no, també els joves, perquè no sigui que pensessin que només són els joves els que el consumeixen. Consumeixen els joves, pràcticament els 90, més del 90% el consumeixen d'una manera habitual, diària, i mainada amb nens i nenes. Podem estar parlant de percentatges que oscil·len entre el 30 i el 40% que en algun moment o altre els pares utilitzen la tecnologia per tenir els nens tranquils.
Precisament, senyor Guirado, ara que dèiem si els nens i les nenes del país estan o tenen aquesta sobreexposició a la tecnologia, jo crec que és una mica una fal·làcia, li explicaré perquè, i li explicaré a través d'aquesta pregunta. Són els pares els que abusen d'aquestes tecnologies perquè els seus fills estiguin més calmats o entretinguts mentre fem alguna cosa?
Depèn de l'edat. Que la tecnologia que utilitzen els joves, no pas els petits, perquè els petits estan introduint, els nens de 3 anys, 4, fins i tot de més petits, s'estan introduint a la tecnologia perquè els pares estan introduïts a la tecnologia. Per tant, són els pares els responsables de tot això. Però aquests nens han la generació que en diem generació T, que és la generació tecnològica, que han nascut, són els nadius digitals, que també ho són una bona part dels pares més joves, que també ho són, perquè han nascut amb la tecnologia sota el braç. Famílies on hi ha pares més grans no són nadius digitals, són analògics, però s'han anat convertint per necessitat, per costum, per allò, el contacte diari doncs, amb altres persones, s'han anat convertint en nadius digital sense ser-ho nadius, ho són els més joves. Per tant, els pares sí que tenen una part important de responsabilitat. I quan estem parlant de pares d'aquesta franja que no sobrepassa els 40 anys, els joves que ja eren consumidors, si volem, podem parlar d'una manera molt poc intensa, molt poc freqüent, perquè tal com està avui en dia la tecnologia, fa 20 anys era molt menor, els telèfons intel·ligents no ho eren com ho són ara, però que aquest contacte doncs, amb tecnologia doncs, ja hi era, perquè a nivell laboral doncs, molts pares en el seu lloc de treball han utilitzat doncs, l'internet, han tingut accés a planes web i per tant han estat o són consumidors. Sí que té, per tant, un origen aquí també. També perquè no veuen el perill o el problema que això pot generar en els seus fills petits.
Aquí anava, senyor Guirado. Som conscients de les problemàtiques que poden comportar a la llarga o a mig termini pels nostres fills aquesta sobreexposició?
No, rotundament no. No en som conscients perquè si ho fóssim no permetríem que els nostres fills, els nens tan petits i els que no ho són tant, com és el cas dels adolescents, tinguessin aquest índex de consum tan elevat. No, és que no ho som de conscients. No som conscients ni en el moment en què els donem un smartphone perquè ja puguin contactar amb els seus companys, enviar-se missatges, enviar-se fotos, o WhatsApp, i ho fem en una edat que no és apropiada encara. Estem parlant de que els joves que fan aquest consum ja va baixant. Cada vegada són més joves. Ara ja, a l'edat de 8 anys, ja podem observar pel carrer o quan estan jugant en algun espai públic, podem observar que, en lloc de jugar, estan asseguts i estan portant un mòbil a la mà i estan consultant coses. No sabem si consulten, si juguen o què fan, no? Però aquest accés tan fàcil i tan prematur, jo crec que crea un prejudici molt important en la ment d'aquests nens.
Perquè quines són aquestes conseqüències, senyor Guirado?
Mira, les conseqüències és que amb el pas del temps això pot generar una addicció a la tecnologia, una addicció que vol dir no poder-se'n estar de tenir el telèfon a sobre, entre altres coses, per exemple, generant aquest problema que se'n diu por a no portar el mòbil. La por és aquella de dir, ostres, se'm deixo el mòbil a casa o me l'agafa el meu pare o la meva mare o me'l prenen a l'escola, quedaré desconnectat dels meus companys. Aquesta por afecta a més del 80% de les persones. Aquesta és una por que genera angoixa, genera preocupació. Però, a banda de tot això, els efectes en el cervell de la persona que no té un control adequat d'aquesta tecnologia per un ús constant genera, quan són petits, un problema en la configuració del cervell. El cervell s'ha de configurar a través d'estímuls naturals, que són els estímuls que anem rebent de l'entorn, sigui per l'observació, per la novetat que anem veient allà on estem, allà on anem. La configuració del cervell es va fent a partir de les experiències que anem tenint. Quantes més hores es passen davant d'una pantalla, perdem aquesta noció de l'entorn. És a dir, l'entorn no el percebem com s'havia percebut i com el cervell necessita percebre per anar configurant-lo d'acord amb una atenció controlada, amb un estímul també controlat, que sigui divers. I tot això no passa quan fem consum de pantalla. Per tant, el perill que tenen els nens que tenen una edat inferior als 7 anys, 8-7, que ja estan davant d'una pantalla d'una forma bastant continuada, el perill està en que l'atenció natural que s'hauria de tenir perquè el cervell es configuri d'una manera determinada que després permeti l'aprenentatge, permeti una atenció sostinguda, una atenció focalitzada, i poder guiar aquesta atenció cap a estímuls que puguin ser interessants o no interessants, tot això es perd cap a una atenció que podríem anomenar impròpia, no natural, que ve provocada pels estímuls que genera la pròpia pantalla. Aquests estímuls és una estimulació adequada, no és adequada perquè monopolitza el tipus d'atenció. És més aviat una atenció molt, molt centrada en imatges, en sons, bé, no amb històries, perquè hi ha poca història al darrere. La història no la consumeix ningú, pràcticament. Una història llarga. Pensa que l'atenció mitjana davant d'una pantalla, als joves, és de 15 segons, que pot baixar a 10, fins i tot pot arribar a estar 8 segons davant d'una mateixa informació. I d'aquella informació salten una altra informació. D'aquella informació en passen a una altra. Ara una imatge, ara un petit vídeo, un TikTok. Què passa aquí? Aquí el que succeeix és que l'atenció no acaba de focalitzar-se en un estímul o un conjunt d'estímuls que puguin ser apropiats. I, per tant, això el que provoca el pas del temps és una inquietud, una dificultat per centrar l'atenció, una pèrdua d'atenció, una impaciència, perquè no són capaços de tenir el temps d'espera per aconseguir determinat tipus de resultat, de feina, de tasca. Aquesta impaciència que aprenen davant d'una pantalla, després la traslladen a la seva vida, pot ser que siguin persones impacients, que no puguin viure sense la pantalla, sense el telèfon, i aquesta dificultat de centrar l'atenció en un sol estímul durant un cert temps, aguantar-lo, doncs pot comportar impulsivitat mental que impedeix portar uns aprenentatges adequats. Si ets impulsiu mentalment, La part que controla aquesta impulsivitat és la part prefrontal del cervell, com que ha estat modificada, fa molt difícil després fer uns aprenentatges que necessitin de la paciència, de l'atenció, de la concentració necessària, de la planificació, del temps, i tot això, que al darrere hi ha un esforç, hi ha una disciplina, no es porta a terme en condicions. Qui ho ha provocat, això? Doncs ho ha provocat un aprenentatge contrari, que és el que ens dona la pantalla quan passem moltes hores davant d'una pantalla a través de imatges, jocs, missatges que no són d'alguna manera produents d'acord amb el que s'està fent, és a dir, d'acord amb el que seria convenient. I aquests són els problemes, més enllà dels problemes que un pot tenir quan ja és més gran. Podem parlar d'insomni, podem parlar de dificultats de no estar sols, és a dir, dificultats per estar amb altres sempre, i el que en diem la nomofòbia, que és aquesta problemàtica de patir, d'estar ansiós, d'inquietud pel fet d'haver-se deixat el mòbil a casa.
Esclar, ara que ens parlava, senyor Guirado, d'aquestes addiccions, quins indicis ens podrien avisar d'una addicció a les pantalles?
Bé, hi ha diversos indicis. La primera és que quan el nombre d'hores que passa una criatura va en augment. És a dir, podríem dir que si a l'escola fan consum digital, perquè l'escola hauria de ser una escola digital i no una escola analògica, és a dir, aquella escola que utilitza eines digitals per l'aprenentatge, ja passen unes hores a l'escola amb aquestes eines. Quan surten de l'escola no haurien d'estar al marge. No haurien d'estar al marge, perquè ja tenen una certa saturació d'un grau i una tipologia d'estímuls. Però què passa? Que tornen de l'escola i segueixen. I si passen un parell d'hores o tres. La mitjana diària que un adolescent diu que passa amb un telèfon mòbil, una pantalla, sol estar entre les 3 i les 4 hores de mitjana. N'hi ha que poder gasten més. I les gasten en hores que poder no són les més apropiades, que és l'hora d'anar a dormir, i se'n van a dormir amb la pantalla, i mentre no han agafat el son, continuen jugant i continuen estimulant un cervell que el que necessita és tot el contrari, necessiten desactivar-lo per entrar en un son reparador, però ja estan amb allò. Per tant, si parlem de tot això, l'increment, si els pares ho veuen, l'increment amb el nombre d'hores que un nen passa amb una pantalla, que es va veient que cada vegada demana més, aquest és un indicador. Un altre indicador pot ser el fet de que quan li dius prou, ja està bé, agafa una radiada enorme, una rebequeria enorme, que costa molt que passi. No? Uh-huh. Aquest tipus de reaccions són relacionades amb el fet de que comença a haver-hi una addicció. Dificultats per menjar, dificultats per dormir, o que per menjar necessiti tenir allà a la pantalla, necessiti tenir el telèfon allà a sobre. Aquest tipus de conductes que fan difícil portar una vida quotidiana normal, que ja no parlen amb els pares, que se'n van moltes hores sols i s'amaguen per poder fer les seves coses i poder consultar el que ells volen, aquest aïllament que realment s'està produint a nivell familiar són símptomes de que el nen o està ja lligat, ja està amb una conducta addictiva o està en procés d'adquisició d'aquesta conducta addictiva. I com a tota addicció no es pot treure de cop, perquè si la treus de cop es generen unes reaccions contràries. Per tant, cal veure si quan això passa és que al darrere hi ha una problemàtica important que cal atendre, cal actuar amb una certa celeritat i no confiant que allò, bueno, això és, ja, són nens, ja canviaran, o bé pensant que ja som capaços nosaltres com a adults de controlar-ho. Aquesta excessiva confiança també ens porta a que aquest problema costi de fer desaparèixer.
I en com jo faig aquesta pregunta sense que se me l'interpreti, perquè a vegades pot passar, i vull filar molt prim pel que fa a les tecnologies. És evident, senyor Guirado, com sabrà, que s'han posat de moda les darreres dècades, sobretot la darrera dècada, ensenyar a les escoles a través de les TIC, a través de la digitalització, de les noves tecnologies. No sé si això, d'alguna manera, i no dic que una cosa porti l'altra, però no sé si això ha pogut fer veure els nanos o entendre els nanos i adolescents que podem agafar les tecnologies com a professors de per si soles, i per tant estan usant certes tecnologies sense que ningú els estigui ensenyant com funciona allò, i després entren, doncs, que si a pàgines pornogràfiques, etc, etc, i ens posem tots les mans al cap, no?
Sí. Sí, sí, alguna cosa no estem fent bé, com a societat, com a col·lectiu, no l'estem fent bé, gens. Però el que també sí que és cert, i no podem girar l'esquena, és que aquestes tecnologies existeixen. I existeixen per bé i per malament, com qualsevol altra tecnologia, com qualsevol altre invent que s'hagi produït al llarg de la història de la humanitat. És a dir, la tecnologia en si mateixa no és dolenta, sinó l'ús en què se'n fa d'ella. I en el cas de la tecnologia, l'ús que se'n pot fer és un ús educatiu. I crec que l'escola, que és una escola que ha de ser responsable del que ensenya, però situada en el moment en què viu, és una escola que ha de ser tecnològica. I la tecnologia no pot quedar al marge de l'educació, de l'ensenyament, i per tant és una eina, és un instrument per arribar al coneixement. Per tant, entenc, i a més sóc favorable que les escoles utilitzin les tecnologies apropiadament, és a dir, per a l'objectiu que està preparada, pensada, i els pares, que són els altres educadors, els més importants de tots, més enllà del que puguin fer les escoles dels seus mestres, són els responsables d'oferir un ús apropiat, adequat, acompanyat de l'ús d'aquestes tecnologies. Per tant, clar, quan diem què es pot fer, doncs, si es fa malament, podem caure en tots els errors aguts i per haver, sí. Això per descomptat. Que ho fem prou bé? Jo diria que en principi no, però hi ha coses que sí que es pot fer. I això ens portarà a que siguem més addictes pel fet que a l'escola obre els ulls. L'educació consisteix en saber prendre decisions, ser crítics amb les coses que ens envolten. Tot això és i forma part de l'educació. Si l'escola això no ho fa, i els pares tampoc no ho fan, no habitualment, que pot passar que en alguns casos no es fa, no passi, estem provocant això que esteu dient, estem provocant això que, o sigui, que obrim els ulls, que permetem, que no posem controls parentals, que bé, que com que són persones molt febles, els joves són persones molt i molt febles, que estan construint la seva personalitat, que tenen uns interessos i unes curiositats enormes, doncs els hi poses a mà perquè puguin accedir a informació que no és apropiada. Però els responsables de que hi accedeixin, primer per tenir un mòbil molt aviat, segona perquè el tinguin obert i puguin accedir a tot, doncs són els pares, perquè a l'escola el que fa... per el coneixement que tinc de tot el sistema, és que ofereix aquesta tecnologia per continguts de caràcter educatiu. Però els mòbils són moltes les escoles que no els deixen entrar per més coses que aquesta.
Sí, senyor.
Que els deixen en un calaix i els recullen quan surten. Per tant, l'escola no podem dir que pugui afavorir. Penso que seria molt desafortunat dir-ho. I que pel fet que l'utilitzi, crec que està fent un bon ús d'una tecnologia que no desapareixerà. Per tant, si la tecnologia no desapareix, no podem negar-la ni eliminar-la, l'hem d'introduir d'una manera apropiada. I a l'escola, crec que, en general, la forma d'introduir-la és l'apropiada. Que després, fora de l'escola, que hi ha tantes hores com les mateixes que hi ha a nivell escolar, l'ús que en puguin fer els joves, els nens, no és l'apropiat, hi ha una responsabilitat i hem d'apel·lar als pares, a les famílies, que en siguin conscients. Ja sé que això no és un predicament que arribi amb certa facilitat. No, en absolut. Per què? Perquè els pares, d'alguna manera, quan li donen el mòbil al nen, el fan callar. Té, aquí, calla, ja no em molestaràs més. O bé, mentre estan en una... Doncs, o bé menjant, dinant, o fent alguna cosa que necessita una certa tranquil·litat, l'enxufen al mòbil o a la pantalla i el nen està quiet i tranquil. Per tant, és un reforçador de determinades conductes dels pares. Per tant, els pares són els principals responsables d'aquesta situació. I, per tant, com a societat, tots ho tindríem que plantejar d'una manera molt directa i molt sèria. I no ho fem. Aquest és el problema.
Per últim, senyor Guirado, que ens queda molt poc temps, però no vull deixar-li de preguntar. Avança amb el tema de les addiccions. Em deia que una possible conseqüència és aquest aïllament social. I ara, parlant de les escoles, parlàvem també del mòbil, però de l'utilització del mòbil fora de les escoles. No sé si en aquest sentit hem confós, i ja no només els nanos, tots una mica, si hem confós tots xarxa social amb sociabilització.
són dues coses diferents. Tal com la paraula, la socialització, de forma natural, és propi de la naturalesa humana. Nosaltres som sociables i gregaris per naturalesa. La socialització la comencem a casa, amb la família, els pares, els germans que puguem tenir, la resta de família, etc. Després la fem a l'escola, a l'educació infantil, sort, el 0-3, 3-6... Aquí s'estableixen els primers mecanismes de socialització. Això no, de moment, no interfereix. Al contrari, aquí s'estableixen els llenguatges, s'estableixen les primeres normes de conducta, i el mòbil no existeix encara. Per tant, la socialització és una cosa imprescindible, i la resta són formes de socialitzar que són antinaturals, que és a través d'aquesta estructura de tecnologia que genera aquesta addicció i que fa que moltes persones estiguin juntes però no estiguin interactuant físicament entre elles. Estan interactuant a través de missatges, a través de fotos, però no és el contacte fent coses junts. Clar. Fent coses junts físicament, que és una de les coses que està a la base de la socialització.
Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de la caravana. Que vagi molt bé. Una abraçada ben gran.
Moltes gràcies i una abraçada igualment a tots.
Tan cansats que s'hi cauen els cors.